Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre, comencem tot seguit aquí a Ràdio Balaguer, l'agrografia d'avui 4 de novembre, l'espai de Ràdio Balaguer que dediquem a parlar del sector agroalimentari per fer aquest programa, aquest espai. Comptem, com sempre, amb la presència del seu impulsor, el Josep Roig. Molt bona tarda, bon vespre, Josep.
Bon vespre,
gràcies, com
bon vespre
sempre, per venir.
Gràcies.
Avui, Josep, vols parlar dels productes fitosanitaris, de la confiança sanitària, de consum, etc. I per això doncs, has convidat concretament tres persones. Avui ens acompanyen al programa el Jaume Izcara, productor de fruita dolça d'Aitona. Molt bona tarda.
Bones tardes. Què tal?
I també ens acompanyen l'Aitor i l'Iñaki Olarte, d'Olarte Agrària d'aquí de Balaguer. Gràcies i benvinguts també tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Josep, com dèiem, parlem avui de productes fitosanitaris. De seguida parlarem d'aquesta qüestió, d'aquest tema d'avui. Abans, però, escoltarem la teva reflexió sobre el tema que habitualment fas a l'inici del programa. Després conversarem amb els nostres convidats i en la part final, doncs, com sempre, parlarem d'actualitat agrària, de convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura. Farem també l'agenda amb jornades tècniques que sempre repassem a la part final del programa i acomiadarem, com sempre, aquest espai amb música. Josep, doncs feta la introducció, la presentació dels nostres convidats, és moment ara ja sí d'escoltar la reflexió que, com dèiem, fas habitualment a l'inici del programa sobre el tema que tractem
pues
i que dèiem avui és productes fitosanitaris.
Estupendo, Sònia. Pues molt bé, gràcies per la introducció i anem-hi, som-hi. Avui farem, com tu dius, un programa enfocat als productes fitosanitaris amb la confiança que aquests productes donen a l'hora de repercutir en el consum i en el consumidor. Llavors és un programa que parlarem, ens informarem i ens formarem. Per això hem triat aquí a tres persones que crec que són molt bons professionals, són persones pues, que entenen l'assumpte, jovens, per tant estan al dia i realment són professionals del tema. Ells són els germans Olarte, Iñaki i l'Aitor, Aitor, i després també tenim l'amic Jaume Izcara d'Aitona, que ens ha vingut a reforçar, diguem-ho doncs així, com a productor, sobre aquest tema. Un tema delicat, un tema de que cada dia està més al candelero, perquè la confiança amb els aliments doncs, està en un procés, en un moment de dubte. Vull dir, sembla estrany, oi? Vull dir que sembla com si el temps tindria que avançar i tindríem que tindre uns aliments completament sanejats, completament en confiança màxima. En canvi, doncs, tenim, en tant en tant surten notícies, sigui en l'aspecte ramader, en l'aspecte vegetal, no, unes notícies alarmants, vull dir que si els productes passa això, si passa allò altre, no cal dir noms ni cal dir fets, perquè tots això ho tenim present. Per tant, serà avui de parlar sobre la confiança que aquests productes donen al moment de que el consumidor pugui consumir, en aquest cas, vegetals. No parlarem sobre ramaderia, ni sobre piscicultura, ni sobre forestals, no parlarem sobre assumpte doncs, vegetal, assumpte doncs, d'aquesta tipologia de cultiu i, per tant, com se tenen que aplicar aquests productes, sobre què es tenen que aplicar, d'en quina manera, d'en quin moment, en quina matèria activa, si és que encara hi ha matèries actives, si aquesta producció de productes, dient-ho així, fitosanitaris, ha augmentat el mercat, ha disminuït, quin paper són els dels comercials, els dels tècnics, els dels productors, etc etc. Per tant, que amics meus, benvinguts sigueu i benvinguts i benvolgudes com sempre, doncs comencem el tema. Gràcies, Sònia.
Doncs molt bé, Josep, quan vulguis, doncs, sense ja més preàmbuls, podem començar la conversa amb els nostres convidats.
Bueno, doncs un cop dit el preàmbul, comencem ja, i el tema és difícil, però com que tenim gent molt bona aquí, gent molt professional, el farem fàcil, el farem entenedor, que això convé, perquè és un problema, és un tema de què ens podem liar amb normatives, amb legislació, etc, i això pues, cansa i això a vegades no sé jo comprèn. Jo sé que són persones que tenen ho poden fer molt amè, és un programa difícil, però en fi, ells sí que mos ho, sí que mos ho faran fàcil, i per tant anem a començar. Com que ve el Jaume de fora, siguem gentils i donem la benvinguda al Jaume i comencem amb ell. Acabarem amb los de casa, però amb ell. Avui dia, Jaume, de forma genèrica, com se veu això dels productes fitosanitaris? Està ben dita aquesta paraula fitosanitària?
Jo crec que sí, que avui el fito ha de ser sanitari, no? I més avui en dia que tenim damunt de la taula unes normatives que fan que els mateixos productors tinguem que adaptar les nostres explotacions a un sistema de producció integrada i molt, i també vull dir ecològica, perquè avui també ja s'està fent molta producció ecològica, però que la mateixa normativa el que fa és que ens obliga d'alguna manera a que els productes tinguin que estar adequats a les nostres produccions, no? Cada vegada és més restrictiu i cada vegada es fa més difícil pel productor saber trobar aquell punt òptim de saber quan, en quin producte i quan s'ha de fer, perquè al final de la cadena alimentària nosaltres no ens trobem en cap dificultat que ens pugui generar doncs, una mala gestió d'aquell producte final. Això ha canviat molt. Això ha canviat moltíssim, no? Quan hem arribat aquí, ho hem parlat amb els dos germans de l'empresa Olarte, no? Que diem, bueno, pues lo que es feia fa 15 anys. És molt diferent. Vull dir, avui, abans, els controls gairebé pocs n'hi havia. Tu podies fer un tractament amb algun producte i sabies que aquell tractament amb aquell producte era eficaç i efectiu, ho podies comprovar aleshores, ho mataves tot, i ara doncs, la mateixa resistència als productes i de la manera que s'està fent doncs, ens fa que sigui molt més complicat, no? Però sí que assegure molt bé a la cadena alimentària els plaços de seguretat i tot això i això, doncs que sigui més fàcil.
Després d'aquesta primera intervenció criteri d'un productor de la zona d'Aitona, doncs és qüestió d'entrar amb els germans Olarte, és igual Nyaki, igual, el que vulgui començar endavant. Entre vostès mateixos us podeu interpel·lar, sí, vull dir que endavant. Vull dir, des del punt de vista comercial, tècnic, perquè sou també tècnics, i després del que ha dit el productor, vosaltres com veieu avui dia el mercat dels productes fitosanitaris? A on som? Perquè cal saber a on som, perquè vols dir que algú sap a on som?
Home, des del nostre punt de vista, continuant el que diu el Jaume, el que és la legislació, el control, l'estudi dels productes fitosanitaris, de les matèries actives que els componen, és molt més estricta, mira molt pel consumidor final, també està mirant molt pel medi ambient, mira molt per l'aplicador, cosa que fins fa pocs anys no es mirava. Hi ha dos directives que, d'alguna manera, no vull entrar en directives i en legislació, però d'alguna manera dos directives que marquen l'abans i el després amb els productes fitosanitaris. Una és la de l'any 91, que el que fa és regular que a nivell de tota la comunitat europea hi hagi una homogenització de registres, vale? Un producte que tu, o sigui, d'alguna manera, un fruit que tu estàs produint aquí, ha de utilitzar les mateixes eines a tota Europa, a nivell fitosanitari, i allí també entra una figura clau que és els LMRs, que són els límits de residu que poden quedar a la fruita. Vale? Allí regulen i s'estudien els fitosanitaris des del punt de vista de que a l'hora d'arribar al consumidor, els límits de residus que hi ha a la fruita siguin òptims per al consum, o sigui, que no siguin danyins per la salut de les persones. Després hi ha una altra directiva, que aquesta ja entre fa pocs anys, això és l'any 2009, que aquesta directiva ja va més enllà. Aquí ja entren pues, altres premisses, com són el medi ambient, que també es tenia en compte abans, però molt més específicament ara, i sobretot el que és l'aplicador. L'aplicador no se'l tenia en compte, o sigui, es mirava si a la poma o a la pressic hi havien arribat els residus, però no es mirava realment si la persona que estava aplicant aquell producte podia tindre alguna repercussió a l'aplicar-lo. I amb la nova directiva a l'estudi d'aquests productes, sí que tot això es té molt en compte.
Iñaki, volies dir alguna cosa? Digues.
Bé, estem amb el que deia l'Aitor, estem en un moment de transició, venim d'una manera de treballar els productes en què la majoria de productes eren productes de síntesi, o sigui, fabricats en general per grans multinacionals que havien invertit moltíssims milions d'euros i molts anys en un procés de desenvolupament i registre d'una matèria activa que controlava una sèrie de plagues. Això cada vegada és més complex per el que acaba d'explicar ma germà, perquè és, a part de que els productes han de ser escrupulosament respectuosos per a la salut, que no puguin tenir cap mena d'efecte secundari, això a la indústria de l'agricultura se vigila moltíssim més que amb altres tipus d'indústries. Ara mateix penso en la pintura, detergents i tot això, que és el que la gent fa anar cada dia. No hi ha els controls que hi ha en l'agricultura, i això és una cosa que m'agradaria incidir, perquè sempre els que s'enduen la mala fama són els mateixos, i realment aquí els controls són impecables i exhaustius. I a part, dit això, estem en un procés que, com que l'execució d'aquestes matèries actives està sent tan complicada i tan cara, i el mercat ara premia, diguéssim, el que és la producció ecològica o sense residu, i sobretot les cadenes de supermercats, les grans cadenes, van a criteris encara més restrictius dels que marca la Unió Europea, ara ens estem trobant que estem en un període de transició que me veig amb 5 o 10 anys vista que els agricultors que fan agricultura convencional, sense adonar-se'n, estaran fent agricultura ecològica, sense adonar-se'n, serà un procés absolutament natural. Això, a nivell de consumidor, què implicarà? Doncs menys residu, però no vol dir que ara el residu sigui preocupant. Jo vaig a fer seguiments de finques, vaig pel camp, i quan veig una fruita que està madura o prou madura, l'agafo, la netejo una mica per treure-li la pols i me la menjo. No tinc cap problema. Jo sé que aquella fruita està tractada i en què està tractada. I sé que si m'he de morir d'alguna cosa no serà d'això.
Llavors, bueno, en el que acabem de dir ara, en aquest ventall d'inici d'entrar en tema, crec que hem dit moltes coses ja, i segur que tindran que puntualitzar. Uh-huh. Ara el Jaume, com a productor, escolta, vols dir que cal consumir productes fitosanitaris després de lo que aquí hem dit?
Jo, home, sí, el producte fitosanitari és necessari, vull dir, no pots tindre avui una plantació sense tindre alguna cosa...
Perdó, Jaume, estem dient aquí, parlem de la fruita, vull dir, jo si era aquest, els productes fitosanitaris estem parlant extensible a tots els cultius,
Sí, sí, sí.
El que passa és que com a prototipo surt el tema fruita.
No, però és que això és extensiu a tots els productes, avui hasta el panís tenen els seus...
Exactament.
Les seues revisions i tot això, no?
Diem.
Jo el que... A veure... No, avui concebre és molt complicat, eh? Jo sé que els que fan fruites ecològiques no és fàcil, primera perquè l'ambient que tens al voltant a vegades de la teva finca no és l'adequat per a fer fruites ecològiques, perquè fan fruita convencional i tu vas al revés, però concebre una producció sense tirar res és molt difícil, perquè avui les plagues és el que més, i les malalties és el que més abunde. I el complicat és saber els combatre amb aquesta situació que vivim de normativa. No? I abans una plantació la podíem fer un tractament cada 15 dies i ara ens veiem abocats a fer-los cada 7 i estiguem al tanto del pla aquest de seguretat. Perquè el pla de seguretat és el que...
Sí, bueno,
implica més, no? És el més important.
Plans de seguretat, després ja, vull dir, amb les noves normatives, amb el tema de les revisions, amb l'annex 1 dels principis uniformes a nivell europeu, el que s'està fent amb aquestes matèries actives, aquests productes fitosanitaris, te les estan restringint amb un pla de seguretat, però també t'estan dient el número màxim d'aplicacions que pots fer, una dosis màxima, segons en quin cultiu pots ficar-ho o no pots ficar-ho.
Exacte.
Vull dir...
És molt complex. No, no, i a més, avui, tot i que el professional està... Això sí que s'ha de tindre... Ho sàpiga o no, la gent del carrer, no? És a dir, avui, el ser professional de l'agricultura implica fer una sèrie de cursets que qualsevol no pot accedir als productes fitosanitaris, vull dir, has de tindre un carnet d'aplicador, i això pues, fa que la maquinària avui també està revisada pel Departament d'Agricultura, has de tindre la maquinària en condicions per aplicar en condicions. I ha set, és un canvi, jo crec que bastant complex, ha canviat moltíssim, no? I això dona molta més seguretat a l'hora de produir.
Aitor, aviam. Hi ha la producció, de, podem dir, de amb diferents tipus, oi? La producció integrada, la producció ecològica, etc, etc. I també hi ha produccions com la permacultura, produccions amb matèria orgànica, etc, etc. És a dir, molt, podem dir, adelantats, que s'han ficat molt de moda, que n'estem parlant, que aquí sí que n'hem mai parlat. Això portarà a reduir productes fitosanitaris o no?
Aviam, és que...
Quina combina hi ha amb això? Perquè a vegades parlem d'aquest tipus de cultiu i sembla de que haguem, ja estem en una galàxia nova, vull dir...
Mira, jo lo que sí que et puc dir és que hi ha maneres de treballar. La gent que són professionals, que viuen de la fruticultura o de l'horticultura, que necessiten unes produccions mínimes per tirar endavant la seva empresa, perquè això estem parlant de que són negocis. Vull dir, si no hi hagués agricultors professionals o ramaders, és que no menjaríem. Vull dir, has de tindre uns nivells de producció mínims perquè el negoci sigui rendible. Vull dir, hi ha dues maneres d'entendre aquest tema. És el tema hippie, dic, jo tinc el meu hort ecològic o vegà, o di-li com vulguis, i adobo amb banya de cabra i sembro quan hi ha lluna plena i després fico música clàssica per a que creixin les hortalisses allò amb més animades, que això és...
Iñaki sap del que jo parlem, eh?
Sí, és una cosa molt respectable i l'entenc.
Això és molt familiar, eh?
Sí. Però aleshores hem d'arribar a l'altre tema. Dius, jo tinc un negoci, aquest negoci tinc unes despeses mínimes, tinc que guanyar la vida jo amb això i tinc que fer unes produccions sanes i, a més, netes, perquè tu vas al supermercat i trobes pomes motades o cucades amb carpó capsa i jo veig que als supermercats ecològics, que també hi vaig, no n'hi ha. Les pomes, les peres, els préssecs estan nets. La gent, la fruita podrida, no la vol. I ho trobo lògic. Jo no la compraria. Perquè sanitàriament és un horror. Vull dir, pots agafar una malaltia menjant
fruita. Pot ser visualment.
I visualment. Però,
però no sé fins en quin punt. Eh?
Però a veure, quan hi ha fongs...
Sí,
quan...
sí, no, clar, fa mania.
Sí, a perro flaco tots són pulgues. Vull dir, sí, que allà s'hi fica tot. Jo no compraria fruita que no estigués en condicions òptimes. Aleshores, per tindre una fruita en condicions òptimes, s'hi ha de dedicar uns recursos. Tu pots utilitzar productes convencionals, pots ficar confusió sexual, que això és a base de feromones, hi ha una sèrie de plagues que fins a un cert punt les tens a ratlla, es pot complementar amb extractes vegetals, que també n'hi ha, hi ha substàncies bàsiques com pot ser el coure, el sofre, el silici, que això també ens ajuda, i a part tenim el tema de fitosanitaris convencionals, que els fitosanitaris convencionals són una sèrie de molècules elaborades que afecten amb una determinada plaga. Cada vegada són més específics. O sigui, te mataran amb una plaga perquè inhibiran, a lo millor, la síntesi d'una proteïna que aquesta plaga necessita per créixer. Però a les altres plagues que hi ha al voltant no te'ls hi farà res. I, evidentment, als humans ens resultarà absolutament inocua. Vull dir, és que si no, ja no es registren.
Aviam, una qüestió als tres, abans que el Jaume vol fer una intervenció.
No, jo volia dir que això que ha dit l'Iñaki és una cosa important, eh? El tema de les feromones. El tema de les feromones fa que es puguin reduir els tractaments fitosanitaris bastant, bastant. Eh? No vull dir fins a la meitat, però important. S'ha de saber col·locar, s'ha de saber fer funcionar. Però quan funciona, cregueu que la confusió sexual és una eina importantíssima a l'hora de poder baixar aquest tipus de tractaments que es fan en fitosanitaris, eh?
A veure, no, hi ha moltes pràctiques, hi ha moltes pràctiques culturals i bueno, a part dels feromones, bueno, la mateixa gestió a nivell nutricional de la teva finca pot evitar que tinguis menys, vull dir, pot disminuir la plaga, les plagues,
sí, sí, sí.
L'ús de nitrogen.
Sisplau, un moment, un moment. Aquesta pregunta als tres, perquè estem marxant del tema, estem divagant, i el que ens està escoltant a l'altra banda, convé que faci una recopilació del que hem estat parlant fins ara. Fins ara hem estat conduint, hem parlat d'unes coses generals, però estem parlant ja de productes fitosanitaris i les seves combinatòries que pot tindre amb altres tipus de productes, de matèries primes actives, etc. Ara, la pregunta és als tres, eh? Podeu contestar després d'un l'altre, etc. De dir, avui les matèries actives s'han reduït, han pujat, són més fortes, són menys fortes, però estem parlant amb un llenguatge que ens pugui entendre tothom. Abans, quines combinatòries hi ha, que és el que estem dient ara, i què és avui el producte fitosanitari? Què és el producte fitosanitari?
A veure, les matèries actives s'han reduït molt, no? Les mateixes normatives...
Perdó, i després també, si aquella classificació de tota la vida, el que vos podes escoltant, de clorats, fosforats, etc, és, com ha dit aquí l'amic Iñaki, és la mateixa o està canviant amb coses de síntesis, etc. Aquesta és la pregunta que us faig als tres.
Això ha canviat molt, i les matèries actives han baixat. Degut a les normatives que hi ha hagut, no? Això, la mateixa normativa fa que tu amb els productes fitosanitaris no tinguin la consistència ni la persistència que podien tindre fa 10 anys. Per això jo crec que és important aquesta combinació. Com que el producte fitosanitari no té, a vegades, o trobem a faltar aquella contundència que hauria de tindre, per això anem a buscar alternatives que acompanyen el producte fitosanitari, com són el tema, doncs, en aquest cas, les feromones, no? Això és així, i a vegades has d'arribar amb aquest tipus de combinacions. A vegades, no, a les tertúlies de pageres, no? Dius, ostres, és que estic gastant o estic invertint més en productes que no fa 10 anys i m'està costant molt més combatre aquella plaga o aquella malaltia amb més inversió, no? I això és així, no? A vegades costa més perquè les matèries actives no són les que eren.
Bueno, la contesta a la teva pregunta és radical. És, en cosa de 20 anys, 25 anys, s'han reduït, pues, des de 1.000 matèries actives que podríem arribar a tindre l'any 90, pues, a 200 i poc que puguem tindre ara, i pensant que n'han sortit moltes de noves. Molt menys de les que sortien abans, perquè és molt restrictiu el tema de treure una matèria activa nova, a part de que és molt car, doncs has de presentar moltíssims estudis a tots els nivells. I per altra part, el que dius de la classificació, a veure, hi ha productes que ja no existeixen, vull dir, els organoclorats dels que estaves parlant tu són productes que s'han extingit.
Organoclorats, perquè ens entenguem, el DDT, el famós,
sí.
DDT.
Són productes que, com diu el Jaume, eren productes que eren... Bueno, això ja són paraules majores, però bueno, són productes molt contundents, que tenien molta persistència, que eren molt difícilment degradables. Aleshores, clar, era molt, molt fàcil que arribessin al producte final, eren danyins per l'aplicador, tot això ha passat a la història. Els organos fosforats estan en via d'extinció, en queden 4 i al cabo. Sí que són aquest tipus de productes, sí que són els que normalment no discriminaven entre, per parlar així una mica planament, entre el bo i el dolent. Vull dir, no discriminaven entre el que era un depredador natural i el que era una plaga. Aleshores, sí que s'està evolucionant cap a un producte que, a part que toxicològicament és molt menys nociu per les persones i pels replicadors, també a nivell mediambiental és molt més respectuós amb tota la resta d'ecosistema que envolta la nostra producció.
Bueno, és que és més de lo mateix. Ens queden molts pocs productes de síntesi. Productes de síntesi són els fitosanitaris que tothom té en ment, són els que es fabriquen en factories a diversos punts del món. La majoria últimament venen de Xina i de l'Índia, perquè a Europa les fàbriques s'han tret per problemes mediambientals, sí, per restriccions.
Sí, el que és la matèria tècnica ens ve d'allà i aquí la formulen,
sí,
d'alguna manera.
Exacte. I ara el que està entrant molt fort, no, nosaltres ho notem a nivell de facturació, cada vegada estem treballant més amb el que serien doncs, extractes vegetals, que són les mateixes plantes o les algues tenen a la seva composició de substàncies que són fungicides o insecticides, i quan dic fungicides i insecticides no són letals, sinó són repel·lents, o sigui, o inhibeixen la instal·lació d'un fong o eviten que un insecte les colonitzi. Aleshores, s'agafen aquests principis, aquestes substàncies essencials de les plantes o les algues i s'utilitzen sobre els cultius. Això, a nivell de consumidor, perquè al final el que ens està escoltant és el consumidor, doncs estàs menjant més planta i més alga, perquè és el que et menjaries si menges una fulla d'enciam o et menges una poma. Al final és una mica més de principi actiu per aquesta banda. El problema que tenim és que són substàncies que el seu poder fungicida o insecticida és molt baix. Si hi ha una plaga o una malaltia instal·lada o les condicions meteorològiques són molt favorables per a aquesta plaga, doncs ho hem de complementar amb alguna cosa. És complicat.
Hi ha una qüestió, perdó, hi ha una qüestió doble, farem una qüestió doble, però tots també igual pels tres. És a dir, anem a la prevenció o a la curació?
A la prevenció.
Perdó, una. I l'altra és que davant d'aquesta nova, podem dir, dimensió de forma de produir aliments ecològics, integrada ja, i això crec que integrada ja està passant de moda, altres sistemes, permacultura, etcètera, i el canvi climàtic, que és una realitat, nosaltres tenim productes adaptats a aquesta nova dimensió, tenint en compte que fem o prevenció o la curació. És a dir, aquesta doble pregunta.
Jo crec que anem de cara a la prevenció. Primera, perquè no pots arribar a tindre que curar, perquè amb la resistència que avui de les plagues, s'han fet molt resistents als productes, si tens la plaga, és molt difícil d'eliminar la plaga. Llavors, tu t'has d'avançar la plaga i has de previndre aquesta plaga al moment òptim i adequat. Has de saber quina és el creixement d'aquesta plaga i situar-la i saber quan has de fer aquest tractament. A veure, també es pot, la podríem combatre en un cas extrem, però ja es fa molt més difícil i pot ser que tingués, llavors ja tens molta més merma a la fruita, perquè costa una psila o una carpocapsa, en pic ten la psila, que és una plaga que fa que les fulles ploren de mel, en pic aquesta fruita, aquesta plaga s'ha fet persistent, costa molt d'eliminar-la i la fruita ja queda tacada. La carpocapsa, en pic tens el cuc de la carpocapsa a dins de la fruita,
ja no és comercial.
Ja no és comercial. És a dir, tot ha de ser preventiu. No pots arribar a tindre la malaltia, perquè llavors no, és que la cura és molt més complicada.
I bueno, d'aquests productes davant d'aquest ambient climàtic que està canviant i davant de la forma nova de produir, què passa amb els productes? Són també canviants? Canviaran?
Bueno, els productes es van més a la línia del que hem estat comentant. Són productes que tenen menys persistència, són menys contundents, però bueno, pues s'han d'emplear d'una forma més preventiva, evitar donar que es donin les condicions perquè s'instal·li aquella plaga o que es donin les condicions perquè aquell fong se pugui instal·lar al fruit o a l'arbre en si.
Pel tema aquest de el que estem parlant del canvi climàtic, ara mateix estem a, que som 4 de novembre ja.
4 de novembre, sí.
Sí, pues, quin dia fet, no?
4 de novembre al vespre.
Sí, normalment, ara que ens atencem a la Festa Major de Balaguer, abric doble i ja veus, el canvi climàtic és una realitat.
Evidentment.
Nosaltres també veiem cada vegada que hi ha un problema més fort de radiació solar. Això també afecta els nostres cultius, afecta també la persistència de les matèries actives, perquè una de les fonts de degradació de les matèries actives és la radiació ultraviolada. Aleshores, tu fas una aplicació, si no hi ha una radiació ultraviolada potent, te pot durar una setmana, però amb una radiació potent dura 3 dies. Se'ls menja el sol, es menja les matèries actives. Això és un problema. Un altre problema de la globalització És que de la mateixa manera que ens arriba fruita de tot el món, ens arriben plagues de tot el món. Cada any ens arriben plagues noves. I algunes plagues són realment complicadíssimes. I tornem a ser. La fruita ha d'estar en condicions, ha d'estar presentable. I les eines que tenim són les que són cada vegada més limitades. És una lluita. Per això us estic dient que això estem en un període de transició que ens obligarà a canviar no només els productes que estem utilitzant, que això ja està, és un fet, sinó també la manera en com estem treballant.
Està clar. Sí, sí. Això pot repercutir, amics meus, de que el produir qualsevol producte d'alimentació, sigui fruita, sigui vegetal, etcètera, etcètera, sigui més car, la producció, és a dir, el preu de poder mantenir aquesta confiança, que d'això en parlarem, amb els productes, perquè puguem consumir d'una forma adequada, amb una sanitat adequada, amb un producte sa, serà més car això? Augmentarà el preu això? El cost d'aquesta part de la producció?
Jo crec que sí, no? Vale, els preus, evidentment, es fan més cars, has de cotitzar molt més amb aquells productes, hi ha molta més feina d'investigació, i això fa que el producte sigui car.
Perdona, Jaume, perquè, claro, si diem, no, és que els tractaments cada vegada es tracten menys. No, per l'altra banda és que el tractament curatiu no és, té que ser preventiu, perquè no tampoc cura res. Per tant, el tractament no sé per què
no estem tractant.
I estem dient tota una sèrie de coses, estem produint d'una forma molt ecològica, que vol dir que sigui més barat el produir, perquè amb fems ja es pot fer i tot. Dic aquí el que ha dit el Iñaki, vull dir, no, han dit, ho ha matisat una miqueta clau, oi? Llavors estem dient, per altra banda, de que no, és que es té que fer uns productes perquè es fa una prevenció, etcètera, és a dir, que estem baixant preu o estem produint més car amb aquest apartat de la sanitat.
Sí, la voluntat és poder baixar costos, però produir és car. El que passa és que aquí hi ha un greix comparatiu, no? Per exemple, nosaltres que fem la feina i la fem bé i que fiquem un producte al mercat amb una sèrie de normatives que ens obliguin a fer una sèrie de normatives a nivell europeu, podem trobar als mercats fruites que venen de tercers productors, de països tercers, que fiquen la fruita aquí als nostres mercats amb unes altres normatives que no tenen res que veure amb les nostres. Vale? I això fa que ells puguin produir molt més barat que nosaltres amb les normatives que tenim. I això es fa complicat. Has de competir amb països tercers que no fan ni la meitat de lo que tu estàs fent.
Això té raó el Jaume, que hi ha matèries actives que aquí estan arxiprohibides de fa molts anys i amb altres països. Exacte. Productors fora de la comunitat europea estan vigents i amb tota normalitat. I aleshores sí que és veritat.
Aquí... Sí, fins ara era molt així. També vull matisar, perquè jo crec que és una bona notícia, sí, per tots. Les cadenes que de compren fruita i hortícoles fora d'Europa són molt limitants amb el que són residus i matèries actives. Vull dir, hi ha uns controls d'origen a lo que serien els centres de recepció de fruita, i després els mateixos dels magatzems de fruita d'aquestes grans cadenes tenen els seus sistemes de control, que encara potser són més restrictius. Jo el que m'he trobat és que ara mateix havíem estat amb aquestes fires que fan a Madrid o por ahí, que venen productors i venedors de tot el món. Veig, per exemple, parlant del nord d'Àfrica, Marroc, que és un gran productor d'horta i també comença a ser important en fruitadors, un gran interès de la gent del nord d'Àfrica per productes sense residu i ecològics. Per què? Perquè els compradors ja els exigeixen. Sí. A Sud-amèrica, bueno, a Sud-amèrica em consta que també passa el mateix.
És que hauria de ser així, no? La gent ha de saber que els productes que arriben a una central no surten sense uns controls estrictes dels residus que pugui tindre aquella fruita per a que arribi al mercat. I això és molt restrictiu.
Bueno, sí,
moltíssim. Sí. Moltíssim. A totes les centrals, generalment, ara ja tothom ho fa, no envien una fruita al mercat que no estigui controlada i testada, sapiguent si queda alguna cosa de residu en algun moment.
Aquí hi ha un tema que és, bueno, que les mateixes inquietuds del consumidor, que realment cada vegada està més inquiet amb què és el que els està arribant a la seva cuina?
Inquiet
a la
seva... i sensible.
I sensible. Fa que els supermercats, els lineals de fruita, pues, la gent que, bueno, que del supermercat sàpiguin que el seu consumidor vol una fruita, una verdura, que d'alguna manera tingui la consciència de que és neta i que no té residus. Aleshores, també, aquestes mateixes centrals, amb aquests mateixos supermercats, tenen una mica la paella al mànic, perquè realment tenen molta oferta, molta oferta, i aleshores poden triar realment quins són els productors que estan produint una fruita sana i estan seguint unes condicions estrictes a nivell de sanitat vegetal. Aleshores, clar, van per damunt, d'alguna manera, de la legislació, aquestes grans centrals, aquests supermercats, perquè estan exigint uns límits de màxim residu molt més baixos que el que marca la legislació. Estan exigint que mentre la legislació marque que tu puguis tirar qualsevol producte dintre del registre, de l'ús, del pla de seguretat i del límit de dosis, ells te diuen, no, nosaltres com a màxim volem que puguis utilitzar 3 o 4 matèries actives per any, per exemple. O sigui, van, d'alguna manera, el consumidor i el venedor estan anant per davant de la legislació en aquest sentit.
Ara és Aitor, el que diu teu germà, l'Inaki... Sí. Perquè serveixen...
Al revés.
Oh, perdó, al revés. Perdoneu el lapsus, és normal. És això que diu ell, perquè serveixen els tractats. Perquè a vegades llegeixes els tractats, si és que n'heu llegit algú, que suposo que sí, molt més oi que jo, però vull dir, no et dius on és la lletra petita de la sanitat, de la confiança amb el consumidor, del producte, etcètera, dir, perquè serveixen els tractats. Perquè si estem dient que poden portar segons quins gèneres, amb unes condicions...
No, però hi ha una cosa que és molt important. Hi ha una cosa que és molt important, que és el que t'estava dient ara. Repeteixo una altra vegada. És el mateix supermercat, vale, o botiga que ven, o sigui, o gran plataforma que ven aquests productes, el que està marcant si aquell producte és bo o no. I aleshores, si ve de la Xina, ve de Sud-amèrica o d'on sigui, per entrar en aquells lineals, tindrà de tindre les mateixes exigències a Europa, sigui europeu o sigui de fora, m'entens? Més enllà dels tractats.
Torno a dir la mateixa qüestió, ampliada. Per què serveixen els tractats i què tenim que fer cas de les identificacions privades de cada lineal?
A veure...
És complicat, això.
Si algú realment, a part de dir, ostres, que aquesta Golden fa molt bona pinta, o aquestes nectarines, quina bona olor que fan. A part de... I dius, ostres, estan a euro el quilo o estan a 2 euros el quilo? A part de mira això al supermercat, que jo crec que la majoria... Ostres, mira, és temporada de nectarines, ara ha entrat la Big Top, quin calibre, quin color, quina bona olor, i estan bé de preu. Doncs me n'agafaré un quilet. Normalment la gent... segueix aquestes directrius. Si hi ha algú que vol, a més, agafar i dir, ostres, però jo me vull assegurar de que estiguin lliures de residu, evidentment, i tiro, es compro cap a casa, compreu fruita de Lleida. És que estem... És fruita de proximitat. Els estàndards de qualitat...
Són els més alts del món.
Més alts del món. A més, per la latitud que estem, el nivell de sucres i microelements que porten i substàncies principis bàsics són altíssims. Ostres, com a fruita, tenim la millor fruita, diguéssim, del món accessible. A partir d'aquí, tranquil·litat tota, perquè jo sé que si fora de temporada ens arriba fruita de Sud-amèrica, aquesta fruita de Sud-amèrica, per a poder exportar, han de seguir els nostres estàndards de qualitat.
Hi ha una qüestió que referim també als tres, pel productor i pels comercials. És a dir, de que la producció fruitera i d'altre tipus de, podem dir, alimentació, està manipulada, o no manipulada, pot ser malament, és massa fort això, controlada, dirigida per les empreses grans. És a dir, que el productor, per exemple, de fruita en aquest cas, està cada vegada més integrat com la part ramadera del porcí, quedem per un exemple. El tractament fitosanitari, qui el dirigeix? L'empresa o el productor o el comercial?
Jo crec que si vols estar tranquil, que te'l dirigeixo jo a l'empresa, no? Perquè així no tindràs cap problema. Jo ho dic pel que m'està passant a mi, no? Jo que porto la fruita en una central, no faig cap tractament que no em digui la central. Jo estic aconsellat per la central. Allí hi ha una sèrie de tècnics que al seu moment et diu: senyors, s'ha de fer aquest tractament, aquest i aquest. I tu saps que vas a la línia de la central i de la demanda de la central. I saps quins productes vol la central i per no tindre problemes. Això no vol dir que tu puntualment puguis comprar una altra cosa, un producte, en un altre lloc. Però t'arriesgues a que el control de la central, aquell producte no estigui a la seva base de dades i et diguin: ets, vostè, tu has encefatat o has fet aquest tractament amb això. Jo crec que cadascú és lliure de fer el que vulgui, però jo crec que és més millor anar una miqueta coordinat una mica en la central, perquè al final la central és qui exporta i qui, al haver exportat, pot tindre el requeriment d'aquestes...
La central coneix els seus clients, claro, saben quines són les seues exigències.
Exacte. Però què diu amb això, els comercials i els tècnics?
Bueno, nosaltres sí que és veritat que el client ens està canviant. Nosaltres abans teníem un tipus de client que necessitava un assessorament, que necessitava... Bueno, encara existeix aquest tipus de client, però que normalment el anàvem a veure a la seva plantació, li marcàvem uns protocols de tractament, doncs cada tals dies has de fer això o altre. Ara, moltes vegades, aquest client, o una de dos, o s'ha jubilat, o per l'altre cantó ha desaparegut, o s'ha fet gran... I moltes vegades ha entrat amb grans centrals que d'alguna manera pues els integren per tindre la seguretat de que tot se faci amb les seues normatives.
I això sí, per fer una analogia, per a que mantengui la gent que no és del sector, això és una mica com la farmàcia, la parafarmàcia i el metge. Si tu tens una malaltia, el metge te donarà una recepta, tu aniràs a la farmàcia i compraràs el producte amb recepta i ensofetaràs. També hi ha coses que són el que estaríem parlant de productes ecològics i residus, tot i que també n'hi ha amb recepta, que això ho pots comprar sense recepta. Tu ja saps que són extractes de timó, llimó, mel o el que sigui. Això també hi és i això ho pots utilitzar lliurement. Però tot el que és, diguéssim, ja més tècnic, això va ser a través d'una recomanació d'un tècnic. I això cada vegada vam esperar aquí. Aleshores, avui en dia ja, realment, si no tens carnet d'aplicador i tens una formació, tu no pots anar a venir al nostre magatzem i comprar productes, perquè no te'ls podrem vendre. I això encara s'anirà, diguéssim, tornant més estricte. De fet, segurament arribarà el dia que si no, tu no vens amb la recomanació d'un tècnic que t'ha recomanat aquests productes, nosaltres no te'ls podrem vendre. Com passa a les farmàcies, que si no tu no vas amb la recepta, hi ha moltes coses que tu no es pots comprar. Això, de cara al consumidor, jo crec que és una garantia.
Tornant a el que dies abans, bueno, el tema és que al final el nostre client cada vegada és més aquesta central, ¿vale?, que compre, bueno, que d'alguna manera li diu al seu soci o al seu client que els productes que pot tirar i quan els ha de tirar, perquè al final aquella fruita l'acabaran comercialitzant ells, ¿vale? I aleshores ja tenen els seus equips de tècnics que van a visitar la finca del Jaume, suposo.
Sí. No, però jo també és una tranquil·litat per jo mateix, eh? Vull dir que jo sé que estic tranquil perquè com que ells m'han dit el que he de tirar, pues, tampoc no em fico en cap pollo. No, imagineu-vos que mos tornen un camión i diuen: no, és que avui ho saben tot, perquè això pot funcionar tot en còdic de barres. I tu, quan entres en una central, t'etiqueten el teu producte i saben el teu producte, saben des de que d'entre fins que arriba al mercat el que li està passant.
Sí, perquè, per exemple, si és com el que tu dius abans de entrar aquí dintre a l'estudi, si la gent fan una... pels oi mosquits se fan una...
Exacte. Això mos hi vam trobar.
També surt aquesta pomada que és...
Sí.
Hi ha les dues variants. En el tema de les centrals, hi ha centrals que ho volen d'alguna manera integrar tot i volen ells fer les compres dels fitosanitaris i després donar-los els seus socis, i després hi ha les altres centrals que el que fan és dir, no. Nosaltres marquem un protocol i tots els que ens porteu la fruita aquí l'heu de seguir. Si no el seguiu i nosaltres us detectem un residu d'un producte que nosaltres no havíem ficat al protocol, aquesta fruita us la podem retornar o penalitzar o el que,
sí, sí,
o el que sigui. I aleshores, bueno, en aquest cas, en aquest segon cas, sí que és veritat que els clients d'aquestes centrals o d'aquestes cooperatives o socis poden comprar lliurement en altres llocs i... o deixar-se assessorar per altres tècnics, com podríem ser nosaltres, i que encara existeix moltes explotacions que tenen els seus tècnics, vull dir que tracten amb empreses i tenen els seus tècnics i tenen de diferents empreses, o en tenen sol un o tenen un assessor i després compren el producte fitosanitari i on volen. També es dona molt això, una finca que agafa, contracta un assessor que únicament l'assessora i li diu quins protocols ha de seguir per arribar a una bona sanitat. I després, una vegada d'aquests protocols, va comprar i on vulgui.
Sònia, em permets fer les altres qüestions ja, perquè el temps està acabant. Hi ha una qüestió que suposo que el consumidor que ens està escoltant l'està esperant, aquesta qüestió. Molt tractament, molta combinatòria, molta matèria activa, podem dir, específica, molta tècnica, molta, podem dir, certificació, identificació dels productes, però el producte, en cas fruit i en cas d'altres, és molt ben presentat, però no té gust. No té gust, no té paladar.
Però això no és culpa de fitosanitari. Això és
el
que passa...
Jo pregunto, això, perquè,
no és el mateix.
Jo penso per aquella persona que m'ho estàs contant.
Això és una discussió que podria ser molt llarga.
Això és un altre món, perquè no és el mateix.
Això diria que no té gust.
Sí, bueno, claro. Avui, per a poder arribar als mercats...
Què passa? Vull dir, perdó, que anem més a la presentació, a la visualitat, que al paladar, que al gust...
Bueno, claro. Moltes vegades també això ha sigut...
I el paladar, la podem dir visualitat, no té sanitat humana, no té una millor consum per la nostra anatomia. En canvi, el gust sí. Què anem, al gust o a la visió? Què té que veure això amb els productes fitosanitaris?
Jo crec que els que van a compren per la vista. No compren pel gust. És a dir, tu quan compres no vas provant les manzanes o les peres a veure si t'agraden o no. Jo crec que avui el món comercial, per arribar a Europa, el que no pot fer és collir madur, perquè no arribaria. Llavors el problema quin és? Que avui la fruita s'ha de collir molt baixa de sucres, molt verda o molt òptima. Clar, quan arribi als mercats te pots trobar que allò encara no ha madurat o... La maduració no és ben bé adequada perquè potser ha passat per unes càmeres, els protocols són diferents. Clar. Els que tenim el plaer de poder menjar un paraguai o recient collit, no és el mateix que aquest paraguai estigui a París o estigui a Londres o estigui a qualsevol lloc d'Europa.
Jo sempre he ficat un exemple de que els horts dels padrins... de fa 30 anys o 40 anys s'aplicaven fitosanitaris i s'aplicaven fitosanitaris que ara mateix no se'ns ocorriria emplear perquè eren realment molt més tòxics de vull dir, les revisions que podien tindre eren més eficaços, però realment eren productes que toxicològicament no eren beneficiosos per a la gent, vale? I per sort per tots s'han erradicat i hi ha molts més controls i ara ni de conya podria sortir un producte d'aquest tipus. I els utilitzaven i la fruita que sortia d'aquells horts i la fruita i les verdures que sortien d'aquells horts tenien un gust excel·lent. Eren les millors tomates del món, els tomates del padrí, el préssec era el millor préssec del món, tenia els mil gustos, era dolç, però, ostres, portava tamarón. M'entens? Ara, què passa? La fruita que arriba als lineals sanitàriament és molt més òptima, però realment...
Visualment
també, però realment s'ha de collir més verda, aleshores té menys nivell de sucres i és més... Però sí que és veritat que jo crec que el consumidor cada vegada demanda més, una altra vegada, que la fruita tingui bon gust i repeteix allí on sap que la fruita té bon gust.
Sí, senyor.
Digues.
No, completament d'acord amb ells. El tema dels fitosanitaris no té cap influència amb el gust de la fruita... Tant de bo, ho pogués ser allò a tractar amb alguna cosa que la fes més dolça. Aquí ja entraríem al món de l'adobat i els nutricionals, que donaria per tres programes, potser, que segons quin tipus d'adobat, i aquí sí que hi pot haver diferència d'un adobat més orgànic a l'adobat químic. L'adobat orgànic sí que està demostrat que dona més concentració d'olis essencials i de sucres i d'olors a la fruita, també un tant per cent més significatiu de matèria seca, que això millora també la conservació, i que també per aquí està evolucionant el mercat cap a això, lentament. No, amb el tema de l'adob no hi ha els controls a dia d'avui que hi ha amb els temes fitosanitaris, però cada vegada s'hi estan ficant més, també per sort. Aquí tenim un tema de residus de nitrògens a Lleida,
sí, complicat.
El nitrogen, sabem perfectament que si hi ha un excés de nitrogen, la conservació de la fruita tampoc és bona. O sigui que és una cosa que a nivell de producció també s'evita. Que anem bé, vull dir, ara mateix, i t'ho vull dir perquè és exemplar, tenim el Jaume, que és el fruticultor, productor de fruita, que és una persona que està preparadíssima, que sap, està parlant dels productes, dels mercats, amb un nivell de coneixement que d'aquí, que fa 25 anys, quan tu parles amb un agricultor, el pagès que tenim a Lleida, el pagès de Lleida, fa 25 anys, el nivell de tecnificació que té avui en dia no era així. No era així, però és que no, ell no és una excepció. Avui en dia el pagès és un professional. És una persona que coneix bé el seu cultiu, coneix bé l'adobat, els fitosanitaris, la comercialització, o sigui...
Inclús abans el tema...
Ha canviat molt,
sí,
tot.
Sí. Jo tinc aquest producte fa 25-30 anys, a veure, no tothom, però sí que era comú. Ostres, jo tinc aquest producte que m'han dit que el tira a un centímetre cúbic per litre d'aigua, i però saps què? El tiraré dos perquè...
Per si acas.
Però això ara no... Bueno, pot ser que algú ho faci encara, algun descerebrat, però la majoria de productors ho tenen claríssim, que han de seguir la dosis i el moment d'aplicació, perquè és que si no, després aquesta fruita els hi poden deixar de pagar. Sí. Els hi poden deixar de pagar pues, perquè no surti pels anàlisis.
Ja han vist, Sònia, amics meus, de que produir aliments avui dia és un art, i segons quins aliments encara més, tipus fruita, tipus hort, etc. I per tant, ja deixem per acabat aquest diàleg, aquesta no tertúlia, sinó conversa que hem tingut avui aquí, que seria boníssima poder-la allargar més i poder-la gaudir d'alguna altra jornada.
Ens pots tornar a convidar un altre dia, Josep.
Encantadíssim, perquè ha sigut molt, molt bon, ens saben molt, però hi ha una última qüestió. Què farem amb el glifosat i quina és la perspectiva vostra amb un futur que hi ha sobre tot això dels productes fitosanitaris? Comencem primer pel
Jaume. Ens estem preparant de forma breu
perquè ja estem fora,
vale, pues ràpid,
de temps, i llavors acabem amb los de Balaguer, oi?
Quan els americans ja ens han dit que això s'ha acabat i que és cancerigen i que no es pot aguantar més, los d'aquí ja ens estem ficant les piles. Encara avui estem fent glifosat, però ja ens estem preparant per a buscar tècniques més, jo diria, més mecàniques, perquè, bueno, a no ser que aquests senyors pues, fiquin algun producte damunt del mercat que no sigui el glifosat que faci el mateix efecte.
Molt bé.
Mira, jo només te puc dir una cosa. Quan se focalitza l'opinió pública és, diguéssim, està poc informada. El glifosat no diré jo que sigui bo, Déu me'n guarde dir-ho, perquè si ens podem estalviar tots els herbicides ens podrem tant de bo, però tampoc és ni de bon tros tan dolent com diuen, perquè al final aquí ara sembla que sigui el dimoni en banyes. No, és un producte com n'hi ha tants d'altres. Hi havia un coadjuvant que és sospitós de ser precursor del càncer, que no està demostrat per ser, però bueno, se va treure aquest conjugant. Ara, tot el glifosat que es ven ja de fa uns anys, ve sense aquest conjugant. El problema que té el glifosat és que és molt barat. És un producte que és molt barat.
I
no paga royalties. Aleshores, no hi ha... Ara mateix, les grans multinacionals, que això... també donaria per molts programes,
sí, sí, dona,
que, dona, que manen més que segons quins governs.
És un terreny una mica... S'hauria de divagar molt. Per sintetitzar-lo en dos o tres minuts ens podem ficar en un berenjenal. Perquè és un tema molt complex.
És un tema molt complex.
Total, que no interessa.
No interessa.
Bueno, com que no m'ho escolti ningú, vull dir...
Jo crec que aquest producte, sense ser, diguéssim, allò innocu, perquè és un herbicida, afecta a la flora bacteriana i del sol, o sigui, quan hi ha una finca que fa molts anys que està aplicant glifosat, aquell terra, la vida al terra s'empobreix perquè afecta de la mateixa manera que mata les arrels de les males herbes, pues, també afecta a les bactèries que viuen en simbiosi amb aquestes arrels i empobreix el sol. No és bo tirar glifosat per sistema. Dit això, és l'ase dels cops, perquè aquest producte, al final, ha tirat amb segons quines circumstàncies i en coneixement, com tot, està estalviant moltíssims diners als agricultors. Ara mateix, no penso en fruiters, però en els de l'extensiu, si treus el glifosat, dius, mira, deixem de tirar aquest herbicida, però tu saps la quantitat d'hores de tractor i la quantitat de gasoil i emissions de CO2 que s'haurà de fer en lloc?
Que sí.
Perquè, clar, passar l'arada representa moltes més hores i molt més consum de gasoil.
I el
que puguis estalviar ecològicament per una banda, ho multiplicaràs per 100 per l'altra. Aleshores, què està passant?
Bueno, acaba ja.
Bueno, volia anar una mica per la línia aquesta.
Acaba ja, fem-nos la oicluente.
Hem de saber, bueno, això, no? Vull dir, si canviem les coses per millorar o per empitjorar. Vull dir, sempre hem de tindre una mica d'alternatives a lo que fem. I, evidentment, si un producte no és segur, erradicar-lo, però al moment, això està claríssim.
Pues molt bé, pues molt bé. Pues després de tot això,
bé,
moltes gràcies per haver vingut aquí, gràcies a Jaume de dintre d'Aitona, gràcies als germans Olarte per poder deixar el seu temps professional, el temps de la ràdio. La ràdio és comunicació, és informació, és formació, etcètera, etcètera. Pensem a dir de la jornada del dia 21.
Del dia 21, Josep,
del
sí.
Del dia 21, ja això ho direu vosaltres ja. I, per tant, gràcies per haver estat aquí.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bé,
gràcies, com diu el Josep, als convidats d'avui. Nosaltres donem pas ara a l'agenda. Josep.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Obrim ara el repàs a l'actualitat agrària, destacant avui en primer lloc que creix l'interès dels ramaders per les renovables. JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, va organitzar fa uns dies una jornada sobre les energies renovables. L'entitat agrària considera essencial informar els productors de les alternatives disponibles, de la possibilitat de reduir la despesa elèctrica, dels ajuts per fer les inversions i del finançament que poden obtenir per posar en marxa nous projectes d'eficiència energètica. Segons fonts del sindicat, el nombre de participants en aquesta jornada demostra l'interès creixent dels joves agricultors i ramaders per les energies netes, que no només ve marcada per les administracions autonòmiques, estatals i també europees. Segons es va posar de manifest, el canvi a l'energia fotovoltaica, la rendibilitat, els serveis i l'aplicació al REC són les qüestions que més inquieten els pagesos per passar a les renovables. D'altra banda, el Departament d'Agricultura continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, el PDR, 2020, complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors. Així, la Conselleria fa efectiu avui dilluns, 4 de novembre, el pagament dels imports corresponents a la campanya 2018 del 57% restant de l'ajut de compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. L'objectiu d'aquests ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable que possibiliti la conservació del camp i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Aquest pagament es fa efectiu a gairebé 5.000 beneficiaris de 35 comarques. Aquí a la comarca de la Noguera són 206, concretament, els beneficiaris que rebran una ajuda de 212.000 euros. D'altra banda, destaca també que el Departament d'Agricultura pagarà 218 milions d'euros dels ajuts directes de la PAC 2019 abans del 6 de desembre. L'import correspon al 95% del total dels ajuts i a la pràctica totalitat dels expedients de sol·licitud. Destaca també que el govern preveu modificar el règim de sancions en casos de dejeccions ramaderes i fertilitzants per, en alguns casos, augmentar-les i, en d'altres, rebaixar-les. Així, l'executiu considera que les sancions lleus mínimes de 100 euros són molt baixes i causen que determinades conductes infractores lleus quedin poc penalitzades. A més, l'import es pot rebaixar fins a 60 euros en cas d'acceptació de responsabilitat i pagament voluntari. D'altra banda, el govern veu manifestament excessiva la multa mínima en infraccions molt greus, que és de 15.000 euros, especialment tenint en compte la tipologia d'explotacions al món rural i el perjudici a l'interès general de les conductes infractores. Com sempre, dins d'aquesta secció repassem també alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini, per tant, que a dia d'avui es poden demanar. Hi ha, per exemple, els ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica del PDR en 2014-2020, els ajuts a la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en el marc també del PDR 2014-2020. També es poden demanar a dia d'avui els ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de grups operatius, els ajuts a inversions en transformació i comercialització d'aliments i, entre altres, també els ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària. Dediquem, com sempre, la darrera part del programa a recomanar-los diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori, avui algunes d'elles relacionades amb la temàtica que hem comentat, que hem parlat al llarg del programa. La primera que el recomanem es fa justament demà dimarts, dia 5 de novembre, a Ivars d'Urgell. És una jornada sobre demostració d'equips de maquinària de desherbatge mecànic en cultius extensius. El control de les males herbes, tant en els cultius extensius com en els cereals d'hivern, es fa majoritàriament amb herbicides que d'alguna manera o altra tenen un impacte sobre el medi ambient. Per tal de reduir-lo, cal fer-ne un ús correcte utilitzant les tècniques d'aplicació que permetin una dosificació precisa i triant el moment adequat del tractament. Per altra banda, cada dia es veu un interès creixent per les tècniques de desherbatge mecànic com a alternativa o com a complement a la utilització dels herbicides. En aquesta demostració es podran veure treballar 6 equips mecànics per al control de males herbes. La jornada es fa, com dèiem, demà a Ivars d'Urgell, concretament a la cooperativa d'Ivars, i la demostració es farà en una parcel·la, concretament al camí d'Ivars a Castellnou de Seana. Aquesta jornada està organitzada pel Departament d'Agricultura, l'IRTA i la cooperativa d'Ivars i tindrà lloc al matí de 9:45 a 2:45 del migdia. L'altra jornada que el recomanem es fa passat demà a Lleida, concretament al Parc Ambiental de Serra Llarga, a la ciutat de Lleida. És una jornada sobre el maneig i utilització de polinizadors. Es fa, com dèiem, aquest dimecres, dia 6 de novembre. La majoria de cultius depenen o milloren les seves produccions amb l'ajuda d'insectes polinizadors. Sovint les poblacions silvestres són escasses i cal incrementar la seva presència en benefici de l'agricultura i l'ecosistema. Aquesta jornada pretén difondre les nocions necessàries sobre els principals polinizadors, abelles melíferes, abelles salvatges i abellots, per tal de decidir quins s'adequen millor segons el cultiu i condicions en què es requereixen. Per altra banda, es donaran nocions bàsiques per al manteniment i cura d'arnes d'abelles melíferes i de com es poden afavorir i multiplicar les abelles salvatges a nivell particular. La xerrada, com dèiem, la jornada es fa passat demà a Lleida i està organitzada per l'ADB Ecològica de Ponent, l'Associació Líder de Ponent i el programa Líder. I acabem amb una darrera jornada tècnica, la que porta per títol Fisiofruit Patopost, identificació de fisiopaties i fongs causants de podridures de postcollita en préssec i nectarina. Es farà en aquest cas també a la ciutat de Lleida, concretament a la sala d'actes del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida el dimecres 13 de novembre. Les fisiopaties i les podridures causades per fongs suposen la principal causa de pèrdua de fruita de pinyol. La jornada té com a objectiu, en aquest sentit, transferir el coneixement necessari per a que els professionals del sector fructícola disposin de les eines necessàries per dur a terme una correcta identificació de les principals fisiopaties i podridures causades per fongs de postcollita en préssec i també nectarina. Aquest seminari, aquesta jornada, serà impartida per investigadors dels grups de recerca de fisiologia i de patologia del programa de postcollita de l'IRTE. Precisament l'IRTE és qui organitza aquesta jornada en col·laboració amb la Conselleria d'Agricultura. Una jornada aquesta darrera, que no havíem dit l'horari en què es farà de les 9 del matí a les 2 del migdia, com dèiem, al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. I dit això, ens acomiadem com sempre, acomiadem l'agrografia d'aquest dilluns 4 de novembre amb música, avui amb la cançó titulada Guajira Bugalú de Coco Lagos i Sus Orates. Amb ella ens acomiadem com sempre fins d'aquí a 15 dies. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.
Ahora sí, soy yo más. Ahí sí toca muy bien el muchacho.
Damas y caballeros, el sello MAG, el sello de las grandes contrataciones, se complace en presentar a su más grande atracción del presente año. Con todo gusto presentamos al fabuloso, al extraordinario Coco Lagos y sus orates. A ese muchacho toca bestial, una bestia tocando.